sempre dijous, però també l'estimem els divendres. L'edat és una dada del document d'identitat, però la nostra convidada d'avui podríem dir que és força jove, però em fa la sensació, sentint-la cantar sempre, que és una ànima vella, que s'assembla a l'Olivera d'alguna de les seves cançons. Julià Colom acaba de treure nou disc, Paradís, després d'aquell primer Miramar, on parla d'incertesa, de pors, de gelosia, també d'amor, d'amistat, i avui voldrem que ens parli de tot això i molt més asseguda a la cadira de les Dones i els Dies.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Jo és que crec m'entrebanco perquè estic nerviosa que la Julià Colom estigui aquí.
No, per favor, estic supercontenta de ser aquí.
Escolta, hem de saludar ta mare, perquè ta mare és gran fan d'aquest programa, oi?
Total, mira, li farà molta il·lusió. Ma mare, som aquí.
Com es diu ta mare?
Maria Antònia.
La Maria Antònia, saludada. Des de Les Dones i els Dies. Avui tenim una hora per parlar amb la Julià Colom. Fer el segon disc, què? Costa? Fa vertigen o què?
Sí, jo crec que m'acostarà cada dia que tregui. Sí, m'ha costat. Treure aquest disc m'ha costat. Ha estat un procés llarg, de fer i desfer moltes vegades. Però sí, estic molt contenta i molt satisfeta amb el resultat.
Clar, la cosa és que vas treure aquell primer disc i tothom pixava a colònia, com diuen al meu poble, amb tu, i tothom estava entusiasmat, crítica, premis, etcètera. I clar, no sé si t'ho esperaves tot això, i per tant no sé també com has afrontat aquest repte segon.
Jo és que crec que no hi haurà una veu més dura que la meva veu interior, me refereixo.
Sí.
En quant a exigències i pressions, vull dir que des de fora, evidentment, jo el que vull és poder sobreviure dins aquesta indústria tan difícil, i si puc fer-ho bé i a si li agradi, això m'ho permetria poder seguir visquent d'això. Per això jo vull fer bé i per això jo vull que a si li agradi.
La indústria és molt bèstia. Sí. Per què és molt bèstia? Perquè hi ha una maquinària que no té res a veure amb la música que fa que no guanyeu diners? O què és?
Sí, és molt difícil. És molt difícil. A mi m'agradaria com a tenir un relat més optimista, més positiu, més fresc, més alegre, però és que estem fotuts. O sigui, de per tots els costats. És a dir, és difícil sobreviure o impossible sobreviure sense les xarxes. Però, i en el mateix temps te fan allunyar-te molt d'invertir el teu temps, els teus dobbers, la teva creació en la música. Vull dir, crec que és una distracció molt gran que tenim. I això crec que no ajuda en el final a la música. I a més, ho subordina tot en els números. Bé, és lo típic de sempre, no?
I els likes, no? Avui ho preguntaves. Tenies una story al teu Insta, que jo t'he stalkejat per tot arreu, que deies, com aneu de likes? Com aneu de likes?
Exacte, exacte. Què tal? Com estàs? Com vas de likes? Vas bé? Tot bé? Sí? Estàs...
Com més likes vols dir que és com una mena de qüestió que fa que sàpiguen el feliç que ets.
Sí, exacte. Estàs bé, te dones per satisfeta o necessitaries uns quants més o com va?
T'hi baralles molt amb això o què?
Sí, en pla, inevitablement estic ficada allà. Lo que per jo és molt important, i crec que si el dia que perdis fil en la connexió, en la música, en les cançons, amb que jo estic aquí fent tot això perquè a mi m'agrada cantar, és com el recordatori on es queda anar, saps? Constantment, perquè és tan fàcil deixar-te anar, deixar-te endur dia a dia, submergir-te a les xarxes, i com a perdre's fil de què fas tu allà, saps?
I també les dones, no? Perquè a més no estàs ensenyant només la música, sinó que has d'ensenyar cuixa. Podríem dir cuixa, pit, orella, el que vulguis, no?
Sí, l'algoritme ho valora molt. És que tu ho veus, l'algoritme te xerra i te diu per aquí sí, per aquí no. I és que és molt complicat.
I clar, i a estones m'imagino que dius, què faig? Em poso aquesta samarreta, em poso aquesta altra? O sigui, aquí hi ha molt de dubte. Estàs tota l'estona ja oblidant-te una mica del que vol dir cantar per estar pendent pendent de si allò tindrà més likes i, per tant, vendré entrades pel concert.
Però és que això jo crec que les dones ja ho fèiem sense ser músics, no?
D'acord.
És a dir, aquesta veu interna que tenim constantment de dir ai, si faig això seré exagerada, o ara el que he dit, he quedat d'egocèntrica, però no, però sí, però he dit el que trobava, però... No, com aquest discurs intern que me'l matxaca tot el dia. I, clar... Si encara tens una miqueta d'exposició, això també se tradueix allà.
I ho pateixes, això. L'exposició i el que diran... Preguntes moltes coses.
Sí, crec que cada cosa que faig, com a mínim, me l'he demanada. I a vegades tiro endavant amb una cosa que dic... No estic molt d'acord amb això que estic fent, però vaig a fer-ho, saps? Això me passa sovint. És cert.
Et poses a prova tu mateixa.
Sí, i me reconec que no sóc perfecta i supercoherent, tenc contradiccions, i és veritat que dins el món de les xarxes aquestes contradiccions sovint surten a la llum. Sí.
Mireu l'Instagram de la Júlia Colom, veureu que tampoc no hi ha tanta...
Tampoc no hi ha tant per tant.
No, tanta hi ha contradicció, però sobretot escolteu la música, sisplau. I entenc quan era una dona mateix de que no moro tot i em va Miquel Micaló, no en havíeu fet de bona. 24 cans de bou manava l'amo només entre Vicenç i Llebrés, n'hi ha 199. Primera cançó d'aquest disc de Paradís, Sa Madona. Ella és la Júlia Colom, com sempre és divendres, i també ens parlarà de música que li agrada, de cantants que li agraden, però primer havíem de fer-la sentir amb ella, amb aquesta Sa Madona, que és la... podríem dir que és la dona que mana, Sa Madona.
Sí, a Mallorca, aquí els ideis... Com els
la mestressa.
Sí, les mestresses, no?
O jefa, perquè parlem fatal.
Sí, sí. A Mallorca sa Madona és com a... No és sa que té dos bés de sa possessió... Possessió, com li deies vosaltres?
Una finca.
Sí, ses finques, sinó que ets sa pagesa que comanda tothom.
Sí.
A totes ses treballadores i tots els treballadors, no? Sa qui dos manatge. Nosaltres ho tenim.
Sí, sí, la que remena les cireres, la reina de l'enciam.
Sí,
diguem-lo com vulguem.
Això és que sense tenir el dos bés ets sa que comanda. I...
Tu ets una mica així, sa Madona, o no? És la reina del galliner, sí, o què?
Literal, en el meu projecte, sí. És a dir, sense això tenim el dos bets, sense que coman completament, total.
Aquesta cançó, per això, és una cançó popular,
sí,
que parla de la terra, sí, va citant alguns pobles de Mallorca, sí, i parla de la terra i de l'amor.
Tot el que té sa Madona.
Exacte.
És com una exageració, no? Una hipèrbole de tot el que pot arribar a tenir i es poderio que té aquesta dona.
El poderio i l'ambició. La Júlia Colom és ambiciosa o què?
Sí, molt.
Sí?
Sí.
I això què vol dir? Que vols algun dia estar al nivell de Rosalies, o estem parlant d'un altre tipus d'ambició?
Jo sóc ambiciosa, sí, ho sóc, i bastant, i molt. El que passa és que el meu desig va més cap a un... com arribar a aconseguir una comoditat de vida. Que, evidentment, això s'ha de traduir en sa popularitat. Perquè, clar, si a tu te venen a veure 10 persones o 15...
Però això no et passa.
No
10
pot...
o 15 no et passa.
Bé, a mi no sóc un artista gran ni molt menys, però crec que a poc a poc la gent m'està descobrint. Jo crec que Paradís també ha obert portes de gent que no m'havia escoltat mai, és que encara hi ha molta gent que no sap qui sóc.
Clar, per això jo estic aquí,
clar,
fent proselitisme.
Pitjant. Però sí, a mi, jo el que persegueix més és, com a mi imagino... és no passar pena, es poder estar superrelaxada i tal, i tot això ha d'anar acompanyada evidentment, de més popularitat, més entrades, més números, més tot.
Sí. Diners, també,
sí,
com la Shakira.
Jo vull tot.
Elles facturen.
Exacte. Idealment,
tu vols facturar?
Clar, sí. Jo estic aquí per això. Entre altres coses.
Entre altres coses, i també una de les altres coses importants, i tu ho dius molt, és trobar tot aquest món del que vens, tot aquest món de Mallorca i la cultura popular, i portar-t'ho al teu terreny.
Mm.
Fer com una conversa.
Mm.
No deixar-ho en un armariet, sinó portar-ho el dia d'avui.
Sí, perquè, a més, tens la sort que dins... aquests elements han estat com a intrínsecament presents a la meva vida. No els he hagut d'anar a cercar. I per això... mira, si sent síndrome de l'impostor en moltes coses, a l'hora de posar-me a cantar aquestes coses i dir i són la meva vida, això és el que faig jo, no m'hi sent, perquè és que jo sóc això. I sí, això és el que faig.
De fet, tu ja quan eres molt petita cantaves el cant de la Sibil·la,
sí.
Que tenies 6 anys pràcticament, sí. Però clar, ho feies a Valldemossa, que ara explicarem la història, que crec que és l'únic lloc de Catalunya on ho cantava una dona, quan normalment ho cantava un home, no, aquesta cançó?
És un illot de Mallorca.
Sí.
Sí. És que allò que ho cantin dones nines, això és molt recent. És a dir, és molt recent.
Va, sentim-la. I jo tinc curiositat de saber qui ho va gravar, això.
Un veïnat nostre que precisament se dedicava a fer documentals i era alemany i tot això li semblava super exòtic i m'ho va dir, ben com vosaltres. La història va ser justament és que aquesta gravació, aquest àudio que a més està penjat a YouTube, és la primera vegada que vaig cantar així com a davant gent. Resulta que la Sibil·la se canta el dia de matines, no? El dia de 24 de desembre. I jo, en 6 anys, ja me les havia totes sencera, com aquests 13 minuts, ja els he tenit dins el cap, que me'ls havia anat ensenyant el meu avi. I aleshores era el moment de cantar-la a algun lloc, però a l'Iglésia de Valldemossa ja tenia la seva cantadora, que va ser la primera dona que la cantava, després de tant d'any d'homos, i ja tenia la seva... i no teníem més espais, és a dir, no coneixíem més parroquis, però el que sí que hi havia és que Valldemossa hi ha la darrera ermita amb ermitans a Mallorca.
Que hi viuen?
Sí.
O sigui, teniu els alemanys i els ermitans.
Sí. Sí, les dues cares de la moneda.
Sí.
I en aquell moment n'hi havia més, eren d'haver 4 o 5, ara ja només en queden 2, però mon pare sempre va tenir molta relació amb ells, una relació molt estreta, perquè tenen or, perquè fan coses, i mon pare també, i nosaltres els coneixíem molt. I tenen una petita capelleta. És que és molt idíl·lic, lo de l'ermita de Valldemossa, allò és un lloc per jo com a màgic. I tenen una capelleta on ells hi fan les seves petites celebracions. I mon pare va xerrar amb ells i els va dir, vos sembla bé que vosaltres no teniu Sibil·la, no heu tingut mai, però que venguin a Júlia i el dia de Nadal canti això. Sí, i jo ja estava com eufòrica de cantar literalment per el nostre veïnat alemany.
I els ermitans.
Els ermitans, mon pare, mon mare i els meus germans. Així, ja.
Home,
sí.
6 anys, eh?
Sí, sí.
6 anys, i això era com la llavor i l'inici també de demostrar que ho podies fer sola, que necessitaves un auditori però que podies fer-ho sola. També això en un poble que tenia aquesta història darrere de posar les dones al davant, que quan sempre havia estat el cant de la Sibil·la una cosa que havien fet els homes.
Sí, sí. És que poc s'enxerra del canvi i de lo important que avui en dia és el cant de la Sibil·la per sigles i per la cultura catalana declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO i tot això, i que faci tan poc que siguin majoritàriament les dones que cantin això.
Una de les coses molt boniques que ha fet la Júlia Colom és fa un temps, fa un parell d'anys o tres, vas gravar aquest documental que es deia Dijous, Sempre Dijous, on justament anaves, una mica com amb allò de les missions pedagògiques, anaves amb un cotxe a anar a gravar les padrines, les àvies de Mallorca, que encara cantaven, que se sabien cançons, i vas anar a trucar a les portes de les cases.
Sí, sí, sí,
canteu-me, sí. Canteu-me, perquè si no em canteu això es perdrà.
Sí.
Això és molt bonic.
És que, home, s'han fet algunes tasques a Mallorca que no els hi vull llevar mèrit, d'enregistrament, de tonada i de classificar-les i tot això. El que passa és que jo sé que hi ha molta cosa, molt de material que no està gravat. I sobretot també m'agrada el tema de la transmissió oral. És una cosa que jo a casa ho he tingut com a perfet i que me'n recordo que quan vaig venir aquí a estudiar la carrera i havia d'estudiar solos, exemples i tot, a través de YouTube,
T'agafava tristó.
No, jo vaig dir, ostres, és que la font de... Com se diu? La font d'aprenentatge no és... Sí. No, vaig començar a valorar el que jo havia viscut, no? I en ganes d'això jo sabia alguns noms de cantadores i cantadors de per Mallorca que havia d'anar a conèixer i que m'acantessin, perquè és que és increïble el que fan.
I hi havia tota aquesta riquesa, que és una mica un paradís com aquest disc, que sí. L'havies d'anar a cercar.
Sí, sí, la vaig anar a cercar sense massa pretensions, la veritat, perquè m'acantessin, per gravar-los, per conèixer-los...
I et vas trobar moltes coses, vas trobar gent que era molt... O sigui, no volia compartir-ho, que els sí. Hi feia com al principi una mica de por i de peresa, també.
Sí.
I després et vas anar trobant que també es van obrir i sí. Van acabar compartint.
Sí, sí, i... Tot i que em va sorprendre molt que hi hagués gent que em digués no, que no van ser molts, és que també ho entenc, perquè quan arriba un moment que hi ha... que per aquesta gent, la música que suposadament havien de compartir, igual era per ells eren com un patrimoni familiar, saps? Vull dir, això era la cançó que tenia amb ma mare, que ara ja no és, allò era la cançó que tenia amb mon pare, que ara ja no és, el que sigui, no? I és una manera de dir, no, és que això és massa important per jo. O sigui, no vull que se quedi aquí, a dintre nostre, saps?
I estaves tocant la intimitat de la gent.
Sí, jo sentia que una mica sí. Si tu ets una desconeguda per aquesta gent, se notava una mica així. Després, normalment, en sa gent dintre casa seva i tot això... Uh-huh. Hi ha una mica de desconfiança, potser també és que els mallorquins som una mica així, no?
Manteniu aquelles finestres sempre, sí. Que a mi sempre m'impressiona els pobles, que és com el western.
S'espersiana,
és a dir, tu, sí. Sembla que no hi ha ningú dintre casa, no. Però esteu amb aquestes persianes verdes, yeah. que es poden, que són giratòries,
sí, sí.
I t'estan veient des de dins absolutament tota l'estona.
Sí, però i t'escolten.
I te senten.
Sobretot te poden escoltar. Tu passes pel carrer i dius segon que... I qui està en el menjador de casa i diu web.
Al tanto. Mira què diu la Júlia Colom, sí. No? O sigui, sí, sí. No hi són, però hi són.
Sí.
És una manera de ser i d'estar a Mallorca.
Total.
Aquest sempre dijous també parlava de la idea aquesta de que ara estàs una mica allò entre una banda i una altra, entre sí. Califòrnia i Wisconsin,
sí.
Una mica.
Sí.
Com ho portes, això? Com portes aquesta barreja Barcelona-Mallorca?
Uf...
Mallorca és la mare i Barcelona és la madrastra?
No. Jo crec que... És estrany perquè a un li contes des de fora i diu, mare meva, mitja hora d'avió, mateixa cultura, mateixa llengua compartida, tal, no m'ha fet cap drama d'això, saps?
Uh-huh. I... Però per jo,
i jo diria que per tants i tantes mallorquines que vivim uh-huh. aquí a Barcelona, estudiant, fent carrera, o el que sigui, és un tema per nosaltres. És un tema... no poder ser a casa fent i desenvolupant la nostra carrera i tal. Que no és que aquí no mos agradi, però és que saben que allà no se pot. Saps? I te veus com una mica en aquesta situació de que estàs aquí, estàs a gust, però potser també t'agradaria que passessin coses a Mallorca i tu no ets, perquè ets aquí. I no passen coses a Mallorca perquè tu ets aquí. Saps?
Uh-huh. I també enyorança, perquè hi ha alguna cosa que arrela Mallorca...
Sí.
Què és el carrer de Mallorca?
És que lo de Mallorca és molt fort, perquè tantes fornades cada any venguent aquí, a Madrid no gaire, sobretot a Barcelona no tenim la tirada, i després pràcticament tothom torna, saps? És molt fort. Sí, no sé, jo és que a més el tema de la natura està allà, a prop de la natura o de dins la natura, és que és una cosa que jo m'he fet així. Per tant, a mi me falta. A mi me falta aquí. Per moltes activitats culturals i plans i oci i cultura que hi hagi, a mi me falta això.
Tu necessites una mica de ginebró.
Sí, 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 sí. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine.
The time and the place. parlant amb Julia Colom. Falten 4 minuts per 2:15 de la nit amb aquesta cantant que ha tret aquest disc que es diu Paradís, però això que esteu sentint ara no és Paradís. És un tema de Feist, que m'ha agradat molt que la tris com a cançons o música que t'ha marcat, es diu One Evening. I aquesta dona la tens molt marcada a l'adolescència.
Sí, aquesta dona... És que jo... me vaig com a refugiar en grups de música que vaig descobrir la meva adolescència i durant la meva adolescència.
I com era l'adolescència? Perquè em sembla que a l'institut no ho vas passar gaire bé.
No. Concretament a l'etapa d'ESO. Va ser bastant... No tinc bon record, al contrari. Vull dir, a nivell d'amistats i tot això va ser molt difícil per jo.
Però per què creus que no encaixaves?
En primer lloc, i el més fàcil d'explicar és que jo venia d'un poble que vaig arribar a un... que no tenia institut, perquè som un poble de 2.000 habitants, i vaig haver d'anar a un altre poble, que és més gran, i com a noia vaig arribar sola. O sigui, la meva classe era una classe de 5 en total, i jo vaig arribar allà sola, com a noia. I en aquell moment, fer-te amb nois i tal, tampoc no era fàcil per jo, i fer-me amb noies que ja tenien els grups tancats com a... en aquestes edats que són com molt de...
La forastera.
Sí, que no, el grupet de sempre, tal, no sé què, sí. No sé quantos, i jo ho vaig intentar molt durant tots aquells anys de ser ESO, però no vaig arribar a poder formar part d'un grup. I això jo me va afectar molt.
I tu creus que ara que veuen que has triomfat...
Bueno, sincerament, no sé ni si saben res de la meva vida o no. No sé.
Jo crec que sí, eh?
No sé.
N'has fet cançons d'això?
No, he de dir que ja... Que supos que com tothom, no? L'etapa aquesta de la teva infància i joventut, en el final hi ha una petjada gran a la teva vida, després arrossegues allò per molt de temps que faci que passi, no? Res.
Vols dir que a vegades també tens aquell sentiment de que hi ha llocs on no acabes d'accedir?
Ah, ara no me passa tant... Supos que també, no sé si té a veure perquè ho vaig passar malament en aquella època de la meva vida o tal, que igual és la meva ferida, saps? La ferida que tinc, que és com que la mínima que estic en un... que no sé, que me passen coses, igual ja tinc un canal obert amb aquell com a dolor i hi vaig. Mm. Però no. Jo, com aquella època, ja està. No he tornat a sentir-me.
Ara es parla molt, per exemple, de l'amistat entre dones, sí. Que era un tema del que no es parlava mai, que era com... Sí. Les dones es critiquen totes entre elles i no s'estimen i tot això, no?
Quin horror.
I clar, hi ha molts llibres, a més, també pel dol de perdre amigues. Estem començant a parlar d'aquestes coses.
Sí.
És important per tu el tema de l'amistat, per exemple, entre les dones? Tu tens com el teu nucli dur, per exemple?
Sí, jo he d'aprendre a procurar no pretendre ser tan autosuficient, que no ho sóc. Però saps aquesta cosa de... No, jo tota sola i tal, no comparteixes res a ningú, i després te diuen... Ostres, tu, però igual mos ho haguessis pogut dir o haguessis...
Sí, no vols...
No sé si m'explica.
Sí, vols dir que no vols donar feina a ningú.
Sí,
que
exacte,
tu...
no vull molestar.
Si estàs una mica fumuda, tu menges tu. Vas cap a dins.
Sí, i clar, l'amistat s'ha de posar en pràctica, no? També en aquestes situacions. Mm-hmm.
Clar, i a més tu, tot i aquest moment de l'ESO, després vas venir a Barcelona,
sí.
Que també era un impacte per algú. Vas vindre aquí a estudiar al taller de músics,
sí.
Jazz, ni més ni menys, que
sí.
És un món molt masculí. Molt de nena, de sac el saxofon.
Sí, i en aquella època.
Com ho vas viure,
més.
Això?
Bueno, dir-te que de la meva generació, excepte una noia que tocava el piano, un altre cantant i jo, la resta, que érem un curs gran, perquè imagina't, hi ha molt d'instrumentistes i tal, tot eren nois. Ara veig que ha canviat radicalment, en qüestió de 5 anys... o 6, hi ha hagut un canvi brutal amb això, que jo em flip com ha pogut canviar en tan poc temps... Però sí, supermasculinitzat tot.
I també m'imagino que us sentíeu molt allò aquí no m'acaba de tocar ser-hi, no? Com si no tinguessis dret a pertànyer a l'ambient de la música, perquè veníem d'aquesta idea de que les dones eren les coristes o les cantants,
clar.
Però no les intèrprets no les compositores, i tu la teva música te la fas tu.
Sí, me la faig jo, la compost jo, però és vera que després puc comptar amb el Martin Layton, per exemple, que m'ajuda i tot això, però vamos, que sí, que m'he de carregar jo amb tot això, amb totes les decisions, claro. Sí, com quan tu ets ocupes el rol de cantant, el que a mi me passava és que com que jo ja ocupava rol femení, la resta eren rols masculins, no? Aleshores era difícil topar-me amb dones. Perquè jo ja era la dona de la situació, saps?
Ja.
De les jams, dels projectes...
Sí, però vol dir que tampoc hi havia moltes músiques dones.
No, en aquell moment no. Era bastant extraordinari. Teníem una companya 3 anys més gran que era bateria, per exemple, però era com estrany. Ara no ho és.
Sí. I també ho vas viure bé, això? O també vas dir, Déu meu, he anat d'una selva a un altre bosc? Com ho vas viure, això?
Bé, jo a Mallorca he de dir que després m'he canviat a batxiller, i batxiller va ser una passada. Vaig anar a un institut d'educació artística, i allà jo vaig reviscolar un munt i tot va estar bé. Després va arribar a l'etapa de... aquí crec que el que me va marcar més va ser el tema de... Bé, jo no sé si estaràs d'acord, però quan ets una noia jove i emanes com una mirada innocent, és una mica perillós dins d'aquesta... així com la manera que tenim la societat d'estar, perquè en les meves amigues generacionals ho han xerrat i han dit que passa que a partir dels 23, tenim nosaltres aquesta teoria, no? Que mos canvia una mica sa mirada, deixam de ser unes ties que mos sorprenen per qualsevol tonteria, sa mirada innocent igual se canvia per una mirada més de no venguis a tocar-me els nassos, no sé què.
Però vols dir que també en algun moment vas patir algun tipus d'assetjament o algun abús d'algun tipus quan estaves, per exemple, estudiant? Aquí de joveneta a música al principi?
Bé, jo crec que qui hi va bastanta gent que se va aprofitar de la meva, i no bastanta gent en plan xungo, sinó que veia que jo no dominava les situacions perquè no tenia experiència suficient per entendre què hi passava entre línies en les situacions personals i vincles personals, saps què t'ho vull dir?
Clar, vols dir que, no sé, per posar un exemple de sí. Si vens a sopar amb mi o si vens a fer una cervesa amb sí. mi, et donaré aquest paper o,
sí, sí.
O cantaràs
això,
aquí.
Això m'ho passava molt. Per què no quedam per dinar per xerrar de l'assaig que hem de fer jo? Però, man, si hem de fer un assaig, o sigui, no és per tant. Però igual jo en aquell moment m'il·lusionava un munt. Uau, segur que li encanta com cant, segur que això pot anar superbé perquè realment li caig superbé, ja m'ha dit de dinar, tal, clar.
Amb una flor a la mà.
Clar.
Amb un lliri.
Tu no estàs entenguent la situació, i després és cert que jo vaig espavilar molt ràpid, però que també... És que no me culpabilitza en el sentit de que... Això és una cosa que, òbviament, tu ni has d'estar preparada abans d'hora, ni has de poder entendre situacions, si és que encara no estàs en el moment vital per entendre-les. Òbviament tens l'espavilat de turno que s'aprofita d'això, saps?
Mm-hmm. O sigui, que et vas sentir com sexualitzada, podríem dir,
sí.
Quan aquell que diu encara no tenies ni 23 anys.
Sí, sí.
Perquè m'has dit que als 23... es cau el vel. I tu dius, aquí jo ja no m'ho empasso tot això.
Les meves amigues i jo deim que sí, que en els 23, a més de treure mirades, jo crec que ja hi ha mirades de vegades que també i t'abon sa cara i és com, aquesta... Quina l'hòstia que té.
Vas haver de treure el geni.
Sí.
D'alguna manera.
Sí.
Dir, això ja no...
Sí, això no toca.
Això ja no toca.
Jo no.
Si anem a assajar, anem a assajar.
Sí.
No cal dinaret.
Total.
Una cerveseta.
Total. I si fas això, li diré a la meva amiga que fas això. O sigui, mos ho contava entre nosaltres, saps? En plan, mos protegim entre nosaltres.
I això eren profes?
No. En el meu cas, és que pajaros n'hi havia músics i aspirants a músics, que vol que t'ho digui.
De tot.
Sí.
La selva. Escolta, anem a la selva de la Publi? I després tornem, que això s'ha posat molt intens.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El cium des verdes d'un des de mar i temo en querer beijar teu corpo erguido às marés.
Esteu sentint Les dones i els dies. Passem 8 minuts de 9:45 de la nit parlant amb Júlia Colom, que se li han posat uns ullets de fado, que després de parlar de tot aquest pedregar de mascles de la cerveseta i de tot això, ara ha sortit tot el romanticisme i jo diré que la nostàlgia, l'enyorança, potser d'un temps no viscut. Estic ja traient la bola aquí.
Sí, sí, és que es fa la nostàlgia d'allò que no sabem ni què és. I a mi m'encanta, però és que na Carminyo, que és aquesta cantant que sentim, per mi és una superreferent.
Em sembla que aquí va haver fenomen fan.
Molt. Sí, sí. Jo, de fet, he après a cantar algun fado, així com puc, amb el meu portuguès i tal. Per ella l'he anat a veure sempre que ve aquí a Barcelona. Per mi és una dona que m'encanta que sigui a s'indústria. Ara ha fet una cançó a Rosalía, a més. I a mi m'encanta que hi hagi dones ocupant espais importants dins indústria, així, saps? A mi precisament si abans te deia, uf, la situació està difícil, tal, això a mi m'ajuda, m'il·lusiona, m'agrada qui sigui, saps?
Home, de fet, ara les que tallen el bacallà en el món de la música són les dones. Pensem Beyoncé, Lady Gaga, és a dir, sí, ja ho sé que hi ha Bad Bunny també,
però
sí que està canviant això. Sí que sí. Podríem dir que moltes de les que tallen el bacallà són dones.
Sí, i dones que tenen un projecte molt més profund que sa cara visible d'unes cançons que no saben qui composa, de què xerren i tal.
Sí, pensava en Billie Eilish, per exemple, que exacte. A mi sempre penso com es pot tenir aquest cervell, fer aquesta música, tenir aquesta presència joveníssima i fer aquelles cançons. Això de les cançons no venia de casa, perquè tu tenies una casa on tenies un avi que sí, que tocava el llaüt i cantava, i de fet el llaüt sona en aquest últim disc teu, l'has volgut portar.
Sí.
L'havies après a tocar-lo amb ell o què?
Sí. No, perquè sempre el tenia ell a les mans. És que el problema és que quan toques amb gent que ja toques l'instrument, no t'arribarà a tu a posar mai, saps? Però sí que el volia posar en aquest disc, el lleut, per sobretot perquè com que el meu avi ara ja no hi és, per mi és increïble poder sentir-lo encara, aquell lleut.
Sentir el lleut, l'has fet tornar a sonar, aquest patrimoni familiar, però el teu patrimoni també està ple de coses boniques. Jo no sé com eren les teves padrines, quina relació hi tenies amb les teves àvies.
Molta.
Però la teva mare, a part de que hem dit que és oient del programa, la teva mare és historiadora de l'art.
Sí.
Com ha anat la conversa, mare i filla?
Sí.
Entre vosaltres, com és la conversa, mare i filla?
Ha passat, evidentment, crec que ha passat per moltes etapes, així com jo he anat cresquent i ella ha anat cresquent també, ha estat així. Però jo tinc la sort de fer aquest camí sentint el suport familiar, que això és la gran sort. Perquè sé que no tothom té aquesta sort i jo la tinc. I això, estic superagraïda.
El teu pare és pagès i, a més, es dedica, també fa de treballador social amb dones que pateixen violència de gènere, si no ho tinc mal entès.
Sí.
Violència masclista.
Sí.
Això és bastant únic, no hi ha gaires homes que treballin d'això. Aquí sí que hi ha, m'imagino que sí que hi ha una conversa especial amb el teu pare en aquest sentit.
Sí, sé que crec que en el seu departament és ell tot sol o alguna cosa així i la resta són dones, crec. Sí, a mi me fa, a més fa molt d'anys que està en aquest departament i a mi m'omple d'orgull. Ell tampoc no és un home discret, però és una sort que la feina dels teus pares pues, te faci sentir orgull. A mi me'n fa sentir.
O sigui, ben acompanyada, també dos germans.
Sí.
Com ens hem d'imaginar la teva vida a Mallorca quan estàs a casa de la família? En aquest poble, on hi ha aquesta presència tan bèstia de gentrificació d'alemanys, perquè, clar, és com el lloc predilecte, no? És el lloc més, un dels llocs més estimats de Mallorca, perquè és molt especial.
Completament, és molt guapo, sí. I tenim una pressió turística tremenda, és a dir, tremendo. Quan arriba l'estiu, que realment l'estiu ja de cada vegada arriba abans, la temporada s'allarga, des principi al final també s'allarga, i viure a Vall de Mossa és una experiència que, bé, per els propis mallorquins, conèixer algú de Vall de Mossa, que siguem d'allà que hi visquem, no que, ah, jo vaig a fer xocolata i la coca de patata, que és el nostre com a tal, allà un pic a l'any. No, no, que nosaltres hi vivim, que tenim casa nostra allà. Mm-hmm. És una experiència molt forta, perquè en hivern està... Bé, el que tenen aquests llocs tan turistificats, no? Que no és només el que passa a l'estiu, és que després arriba l'hivern i tot queda fantasmagòric, perquè com que està tan enfocat en el turisme, no tenim pràcticament ni serveis bàsics a Valldemossa, saps què t'ho vull dir? Vull dir, si necessites comprar-te un boli ara mateix, abans hi havia una papereria, ara ja no n'hi ha.
Perquè tots els que venen compren per Amazon.
Sí, perquè ara allà ja han posat un restaurant, saps? En pla, s'han anat substituint el tipus de comerç. I bé, i els meus dos germans, és que no se dediquen... El meu germà gran va acabar filosofia, el doctorat de filosofia del dret. A més, en superbona nota, m'és com laude, i ha estat profe aquí a UB, i però ara ha tornat a la Universitat de Mallorca i és profe allà.
Clar, tots torneu.
Sí, ell tenia ganes de tornar. I el meu germà petit fa feina amb vaixells, que és la seva passió. I... Uh-huh.
Doncs escolta, sentim una cançó que em sembla que tu moltes vegades t'agrada, però no vols que expliquem que t'agrada. Li agrada la Júlia Colom i ens agrada a nosaltres. Com ronea. També el dret a la sexualitat i la sensualitat de les dones. Aquest és també un territori que hem de descobrir.
Sí, és així. M'encanta que ho cantin així tranquil·lament. Aquí estem.
Ets d'una generació que sembla que tot està ja... O sigui, ja s'ha explicat tot, és a dir, tot està tranquil en aquest sentit, però jo trobo que encara hi ha moltes dificultats en com estimem, en com encara pesa aquella idea de l'amor romàntic, del príncep blau, o de tenir una parella per tota la vida. Com està la Júlia Colom amb tot aquest imaginari? Estàs una mica barallada? Visca el poliamor? Com t'ho planteges, tot això?
Sí, és vera, jo he crescut, crec que amb una generació que a mesura que m'ha anat cresquent, com que el debat social s'anava donant, no? I més o menys mos hem anat fent adultes, sentint que aquestes converses poden ser normals. Jo crec... És que no sé, a nivell personal... totes aquestes qüestions me venen una mica grans, saps? Vull dir que ja fer una cosa i fer-la bé ja és difícil.
Sí, jo no t'estava preguntant a favor del poliamor, però sí que t'estava preguntant com t'havia pesat aquesta idea encara de l'amor romàntic, de tota aquesta idea de...
Això evidentment és una cosa que...
D'aconseguir una parella. Moltes vegades aquí al programa parlem moltes vegades que les dones hem perdut molt de temps amb la idea aquesta de trobar la persona de la meva vida.
Sí.
Que això encara està molt inserit en el nostre cervell. I em pregunto, clar, si les noves generacions també està aquí, esteu aquí o no?
Va per personalitats, eh? A mi me sorprèn que en el meu cercle social, jo no ho hagués dit mai, però d'un moment a l'altre, molt poc temps, s'han ajuntat i ja xerren de tenir fills i tot això, que jo penso... Però bé, si fa literalment 3 anys vivíem juntes a un pis aquí a Gràcia i estàvem... Vull dir, ara jo estic en un moment de la vida que en pocs anys... Les vides de les meves amigues han canviat moltíssim i tot s'ha posat com molt seriós. Jo no estic en aquest punt vital, però jo intento no castigar-me amb això, perquè després sé que vendràs moment, etapa sa mare o no sa mare, després tal...
Sí, tot això ja comences a fer-te aquestes preguntes.
Sí. Jo ja començo a visualitzar aquest camí i dic, si no te dones una mica de pau, aquí ho pot passar malament.
Mm-hmm, perquè hi ha pressa per tot.
Sí, i hi ha pressa per tot, i sí, i hi ha una idea teva de dir Si no ho faig, si no visc a casa meva parella i tenc fills i tal...
Hauré fracassat?
Hauré fracassat, després me sentiré tan culpable o me'n penediré, no sé, jo ja ho començo a sentir, no?, tot això.
Culpabilitat ja abans de tenir les criatures. Ja
estem no equivocar-te, no t'equivoquis, Júlia. Facis el que facis, no t'equivoquis. Fes-ho bé, tal, pensa-ho bé, tal. Pues així. Mm-hmm.
Quanta pressió, eh?
Sí, però me tranquil·litzo perquè crec que hi ha bastantes dones que estan així, eh?
Sí.
Sí, sí.
Hi ha pressió per fer-ho bé,
sí, sí.
Per crear els moments, i també, si vols fer una carrera, tu creus que això és compatible, tal com estan les coses?
Sincerament, per exemple... En el cas hipotètic de que jo tingués un pis propi aquí a Barcelona i jo hagués de fer la meva carrera aquí a Barcelona, tindria més marge per somiar, però és que si no tens un habitatge, per exemple, teu, propi, és que ja tens poc marge per somiar, perquè ja estàs com a... Però, quines condicions...
El tema de la vivenda és bàsic en la teva generació.
Sí.
Si no tens casa, no tens res.
Sí. Jo ho veig així, o sigui, no qualsevol preu. A mi m'agradaria estar un poc... Ja vendran les dificultats. Jo penso que les dificultats venguin una vegada se té això, però ja de base haver d'estar neguitós i tal, no sé.
Perquè es pot viure ara? Pots viure de la música, sincerament? O estàs intentant?
Sí, no, sí que he pogut viure en Miramar. I ara en paradís, estic en el principi de paradís i vull veure, de moment jo estic molt contenta.
Estàs trampejant.
Sí, de moment estic molt contenta en com estan.
Va, doncs sentim una mica més Paradís, aquesta cançó preciosa de T'he cercat, que m'encanta.
Més força.
Dormir tota la nit, això és una cosa que aconsegueix la Júlia Colom, o no?
Me'n vaig a dormir massa tard, a vegades.
Sí, què fas a les nits?
Sincerament, el meu cos...
No em diguis fer scroll, eh?
Faig molt de scroll.
Sí?
No pintaré que estic... Faig molt de scroll, però és que també hi ha una activació física. És a dir, el meu és com a biològic.
Ets una bestioleta de nit, o què?
Sí, des de que vaig néixer m'ho conten els meus pares que jo era molt petita i els vespres de sobte m'activava tal, i els matins jo estic com a un pot de mal humor i tot.
O sigui que has nascut per tocar, per cantar i per fer bolos.
Mira, si s'entén així, sí, quadraria perfecte, sí.
Clar, aquest horari. Sí. Ara estàs movent el disc, com em portes el tema dels bolos? Perquè recordo que en el documental parlaves de certa angoixa del que significava els concerts, tota aquesta explosió cap enfora, haver d'explicar doncs, i haver de moure les coses. Com portes aquesta part?
És el que més m'agrada, la música... És fer cançons, però també és com a la part de compartir-la amb els concerts. Per tant, per mi són com a metes. Arribar al dia del concert i presentar aquest projecte que ha costat tanta feina, no només fer-lo, sinó després pensar si idees directe, també. Per mi és com a... Allà on puc sentir que se materialitza més tot el que està fent, saps? Mm-hmm. La reacció amb el públic, la connexió, el que passa allà. És com a... Dins la música, que no hi ha res material, per mi és com el moment més material on dic, d'acord, hi ha un feedback, tal, no sé, saps? Com on tot s'ordena més. I a mi me fa molt bé, de fer quan he estat sense fer concerts, ara que es va acabar a Miramar i encara no havia tret Paradís, vaig estar com mig any pràcticament sense fer concerts i estava bastant inestable, és a dir, ja era com que no sabia com si fas una novel·la i estàs tan atent dins la cova que tu dius, ja està, ja no sé que estic fent, no?
Ja no saps què fer. Estàs perdut, surts fora, no saps ja què fer amb la teva vida. Però, clar, quan et pregunten, per exemple, per referents musicals, sempre tenim aquelles cantants, aquelles dones que ens agraden, que són importants per nosaltres, però sembla també que ens posen sempre en el mateix sac. A tu t'han dit moltes vegades, és la nova Mare del Mar Bonet. Totes aquestes coses, no sé com ho vius, això, si al final estàs una mica cansada de que t'encasellin. De que no hi hagi oportunitat perquè se sentin noves veus. És falta d'imaginació.
A mi no me molesta gens que m'ha dit la dona Maria del Mar Bonet. De fet, per jo, la Maria del Mar Bonet ha tingut un recorregut professional que ja m'agradaria a mi arribar-lo a tenir. El que passa és que també em fa la sensació que no, la gent no controla molt de referents. Saps? És com...
I sempre estem sentint el mateix.
Sí. És a dir, a vegades pensi, si s'hagués escoltat més música, si la gent tingués com a inquietud de descobrir més música, segurament les comparacions o tal o serien més afinades o no se farien directament.
Claríssim.
De pregones más lindos se escuchan. Panquelero, panquel, del panquelero. De pregones más lindos se escuchan. Panquelero, panquel, del panquelero. Pánate la borracha.
Y el... Més música que li agrada a la Júlia Colom. Aquí Sílvia Pérez Cruz. Clar, quan, moltes vegades quan hi ha dones que canten tan bé com vosaltres, com la Sílvia, com tu...
Sí, ella canta molt bé, saps?
Sí, però sempre es busca també la comparació. Suposo que et diuen... I es busca com gairebé que us enfadeu, que hi hagi com aquesta guerra o com aquestes enveges, però en realitat això no existeix. O sigui...
Sí, a vegades des del periodisme jo veig certes coses en quant a això, no? Ui, que li llevaràs el lloc a no sé qui, no? Com a proposant aquesta tensió, saps? Que pens que també entre totes i tots han de fer l'exercici de no anar més cap a aquesta direcció, saps? A vegades també, per part del periodisme, també crec que s'han de mirar bé aquestes coses perquè no fan bé, no?
Vull dir que... perquè a més tenim projectes diferents, sou d'èpoques diferents...
Sí, és que no... és molt, jo crec que dins la música i entre les dones és com que aquest fenomen passa un munt, saps? On és com, tu li llevaràs aquell lloc aquí si tu fas això, no sé què, no sé quant, és com... No, és que la lògica no és aquesta, saps?
No estem aquí. Parlem, passem d'aquest tema. La Júlia Colom és espiritual? Què és per tu? O fins i tot tens una idea de religió o alguna cosa així?
Jo sent que jo me faria bé. És a dir, no ho tenc, però a mi me faria bé creure en qualque cosa.
Perquè en qui creus tu?
No tens la capacitat de tenir fe. Tenc, de moment, m'és suficient com mantenir fe en incertesa de la meva carrera, que ja és com una incertesa, i jo procuro com a creure en qualque cosa més tal que diu això anirà bé, això... Vull dir, això tindrà...
Però jo me'n recordo una vegada sentir a Rosalia dient que ella creia d'ella mateixa que estava beneïda i que les coses li anirien bé. Això és molt fort, Tu ho penses, això, de vegades? De dir, a mi això m'anirà bé? O sigui, creus, com a mínim...
Jo estic perdent aquesta capacitat.
Estàs
perdent. Ho creia molt d'adolescent i de jove. I crec que a mesura que va passant tants anys, com a que... No sé si és aquesta expressió, però vaig tocant més de peus a terra en el sentit de... Tu no t'escaparàs de res. Anem a veure què passa, saps? Però... Yeah.
Però quins són els perills, creus, ara?
El què?
Els perills.
No, vull dir que precisament no, jo no sent que estic beneïda. Jo sent que el que jo he de fer cada dia és feina, perquè la faig.
I... Sí, que ets una gran treballadora i no et fa por.
De moment, Això és la garantia que tinc, la realitat, la certesa que me dona a mi. La feina és el que me dona més certesa. I tal. El que passa és que sé que... crec que la vida a vegades pot ser tan difícil, tan dura, que crec que poder refugiar-te en qualque cosa va molt bé. I jo ho estic cercant.
Aquest lloc on podríem deixar-nos gronxar, que et sembla que sigui una barca?
Sí.
Júlia Colom, ens encanta la música, ens encanten les seves històries. Escolta, espero que ta mare estigui contenta d'això que hem fet aquesta nit. M'han quedat moltes coses per preguntar-te, perquè sempre em passa, però així hauràs de tornar a venir.
Moltes gràcies.
Això és una amenaça.
Gràcies per l'oportunitat i gràcies per escoltar-me.
Doncs escolteu aquest disc fantàstic d'aquesta dona, aquest paradís. Nosaltres ens hi ha portat una amiga aquesta nit. Nosaltres acabem aquí, a Les Dones i els Dies, i tornem dilluns a les 9 de la nit per l'exclusiu digital, amigues, que torna a haver-hi futbol. Em matareu a disgustos, però nosaltres serem aquí, a l'altra banda, als internets, on convingui, sempre. Gràcies, Ferran Badia.